Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha proposat aquest matí als catalans Meritxell Batet i Manuel Cruz, elegits respectivament al Congrés i al Senat pel PSC a Catalunya el 28 d'abril, a presidir aquestes dues cambres. Ho ha anunciat el president en funcions del govern espanyol davant de l'executiva federal del PSOE, on s'ha decidit portar la proposta als plens que començaran aquest dimarts, els constitutius. En la mateixa línia, PSOE i Unides Podem han anunciat un pacte per controlar la mesa del Congrés amb tres socialistes, dos de la formació de Pablo Iglesias, majoria absoluta, i que els altres quatre se'ls reparteixin, dos al PP i dos Ciutadans. Quedaran fora de la mesa, per tant, Vox i també els partits independentistes. Una altra notícia que ha anunciat el Partit Socialista és que demanarà l'abstenció de Ciutadans a la investidura de Pedro Sánchez per evitar negociacions amb Esquerra i facilitar-ne així la seva investidura. Recordem que el Tribunal Suprem ha suspès la sessió del judici del procés per a dilluns vinent després que els presos independentistes havien demanat prendre possessió i recollir les seves actes físicament al Congrés, i així ho podran fer. Tanmateix, el tribunal presidit per Manuel Marchena ha desestimat la sol·licitud de la defensa perquè els presos puguin allargar la seva estada a la cambra baixa durant la sessió de dimarts. Els Mossos busquen un home que ha matat aquesta tarda a trets una altra persona en un pis del carrer Urgell de Barcelona. Segons informa el Nacional.cat, el presumpte assassí duia un casc de moto i anava vestit de missatger. Un apunt internacional, també els laboristes britànics s'han donat per trencades les negociacions per desfer el bloqueig del Brexit. El seu líder, Jeremy Corbyn, considera que el govern britànic de Theresa May és cada cop més feble i que en aquests moments planeja sobre Westminster un total desconcert sobre quan i com es produirà la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. I acabem destacant que la laica espanyola Guadalupe Ortiz de Landázuri serà beatificada demà a Madrid, concretament al recinte de Vista Alegre, en una celebració que presidirà el cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants i enviat especial del Papa Francesc. Es calcula que hi participaran unes 11.000 persones en una celebració que començarà a les 11 del matí. Guadalupe Ortiz de Landázuri va ser una de les primeres dones que van seguir Josep Maria Escrivà de Balaguer, fundador de l'Opus Dei. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador. Abans, el pensament del dia.
La recent celebració d'una jornada sobre minerals en conflicte organitzada per Justícia i Pau ens ha permès palesar diferents problemàtiques que s'hi troben relacionades i que afecten d'una manera especial els països africans. La infravaloració, és a dir, el mal pagament dels seus actius, acompanyada de la constant evasió o elusió fiscal, originen greus problemes als que cal afegir-hi les implicacions de desastres ambientals i penosos desplaçaments de la població. Tal situació es contradiu amb els enormes guanys de les empreses extractives. Curiosament, països molt rics en recursos, com el Gabon o Guinea Equatorial, mantenen les seves poblacions en situacions d'extrema pobresa. El cas més espectacular, tanmateix, és el de la República Democràtica del Congo, probablement el país que més abunda en minerals i que, paradoxalment, ocupa un dels darrers llocs en l'índex de desenvolupament humà, elaborat per Nacions Unides. No són alienes a tal situació l'explotació feta durant molts anys per Bèlgica i la llarga dictadura de Mobutu Sese Seko, de la que se n'aprofitaren importants companyies transnacionals. Sembla que es comença a prendre consciència de la situació i ja han aparegut alguns intents de regulació internacional, com la iniciativa per la transparència en les indústries extractives. Tanmateix, però, hi ha una responsabilitat nostra que no podem oblidar. Sovint, fruit de la inconsciència, quan adquirim, sense necessitat i sense fixar-nos-hi, els telèfons mòbils que, fabricats amb coltan, incorporen gairebé sempre els problemes esmentats i també una notable quantitat de morts generades en les guerres que motiven l'obtenció d'aquests minerals. Sens dubte, ens caldrà reflexionar-hi.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 7 minuts, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem mirar cap al panorama general d'aquestes eleccions municipals i europees, les del 26 de maig, tot just quan falten 9 dies per aquesta cita amb les urnes. I ho volem fer des de la incidència que pot tenir aquesta jornada en la situació política general, a Catalunya, a Espanya i a Europa. La previsible pèrdua de força del PP a nivell de l'Estat pot ser més gran o més petita als territoris, sobretot ajuntaments i 12 comunitats que trien parlaments i, per tant, utilitzada de manera diferent, segons el cas, des de l'oposició al PSOE de Pedro Sánchez. D'altra banda, el diàleg i les vies de solució al problema polític de Catalunya, amb el cas de l'entrada frustrada de Miquel Iceta al Senat per ser el nou president d'aquesta cambra, poden tenir també un nou impuls o un retrocés, segons el que passi el mateix dia 26. Les municipals a Catalunya, amb un independentisme que busca reeditar o ampliar la seva força local en molts pobles i ciutats, com també el PSC, mentre les noves formacions, entre elles la marca de Manuel Valls a Barcelona o Xavier García Albiol a Badalona, entre d'altres, lluiten tots igualment per aconseguir poder i suport popular. Analitzem tot això sense perdre de vista el que passi a les eleccions europees, on, de moment, les enquestes, com segurament tots recordareu, pronostiquen un resultat molt similar al de les generals del 28 d'abril. Ens acompanyen per analitzar aquest tema, d'una banda, el periodista Lluís Foix. Bona tarda, senyor Foix.
Bona tarda.
Benvingut. També tenim amb nosaltres Jordi López Camps, que és, entre altres coses, exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Benvingut, també.
Hola, bona tarda.
I saludem el politòleg i màster en seguretat Guillem Porçals. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, les eleccions les tenim ja molt a prop i quina impressió tenen a nivell general, o què destacarien més del que pot ser aquesta cita amb les urnes en l'ambient polític actual, certament. Hem tingut moltes notícies aquesta setmana, com la votació parlamentària que ha bloquejat l'accés 17 al Senat. Avui hem sabut l'acord de PSOE i Podem sobre el Congrés, la mesa del Congrés, però tenim unes altres eleccions que són locals i europees.
A veure, jo crec que per mi les eleccions que tenen més importància no vol dir que interessin més al ciutadà. Per mi les que tenen més importància són les europees, perquè hi ha una batalla d'idees molt de fons, en la qual doncs una sèrie de forces que no han estat en el mainstream de la política europea dels últims 60 anys ara poden ser determinants. Sí? Em refereixo als partits liderats per... liderats, el qual hi formen part el Salvini, hi formen part la Marine Le Pen, formen part el Brexit, formen part el Viktor Orbán de Hongria, formen part Polònia. Aleshores, a mi em sembla que totes les coses que es poden desprendre de les eleccions d'aquí, les municipals o les autonòmiques, allà on toqui, doncs tenen la importància que tenen, que pels que vivim a Barcelona, per exemple, són molt importants a Barcelona.
Certament.
Però per damunt de tot, per damunt, diguem-ne, que hi ha unes eleccions europees en les quals hi ha una lluita per debilitar la Unió Europea. Una lluita que és interna i una lluita que és externa. La interna, jo crec que són aquests moviments que no és que vulguin ara destruir Europa, sinó que la volen canviar per dintre i fer-la a la seva mesura, que sigui menys social, que no tinguin en compte els estrangers i els immigrants, en fi, tota una sèrie de coses que jo crec que són prou sabudes. I després hi ha altre, el perill extern, que hi ha, curiosament, hi ha tres factors que jo crec que estan molt interessants en que Europa no sigui una força determinant o una força important a nivell mundial, que són Rússia, Estats Units i la Xina.
Per tant, les eleccions europees importantíssimes, poca broma amb aquests extremismes, radicalismes, tot i que, com vostè diu, senyor Foix, la societat catalana, per exemple, si ens centrem en l'àmbit de Catalunya, sembla que no siguin tan... semblen com secundàries, potser. És una percepció bastant majoritària entre la gent. Les importants són les d'aquí, sembla.
De fet, politològicament, les eleccions europees es defineixen com eleccions de segon ordre, perquè són aquelles que el ciutadà preveu com una cosa, o les veu com una cosa llunyana, i per tant com una cosa que no té cap mena de transcendència. Però sí que és cert que en aquest cas, en les eleccions europees s'està jugant molt, no tant a nivell espanyol, entre si guanya el PP, PSOE, o aquí, si guanya Puigdemont o d'això, sinó a nivell europeu tenim un Brexit Party que lidera les enquestes, tenim a Itàlia, la Itàlia Salvini, que està guanyant les enquestes, Marine Le Pen, que està guanyant les enquestes, Orbán, que està guanyant les enquestes, a Polònia, l'altra dreta, està guanyant les enquestes. Per tant, estem trobant que hi ha com una espècie de reacció... Sí, una revolució conservadora, o en si mateix una revolució reaccionària, tot i que sigui una miqueta contradictori, per tal de reformar Europa cap a l'Europa dels estats sobirans. No tant cap a una Europa federal, cap a un Parlament amb força, sinó més cap a un estat sobirà, on, més, per dir-ho així, és cap a un model més xinès en aquest aspecte, on els estats concentrin tota la sobirania i, si volen cooperar, ho fagin, però, tal com diu Orbán, ho volem fer-ho a la nostra forma de veure i cada estat a la seva. Entenem Europa com un conjunt de valors compartits i poc més.
Una Europa, per tant, més parcel·lada en aquests estats-nació forts, no?, amb aquest nacionalisme estricte.
Sí, sí, l'Europa, que per dir-ho així, és del Congrés de Viena, que va del 1910, de tots aquests valors de l'estat-nació troncal, i que l'estat-nació és el que decideix exactament tot el que s'ha de fer.
Senyor López Camps.
Jo, poca cosa més puc afegir. L'única cosa, potser matisaria. Jo diria que la revolta que està havent-hi a Europa no és conservadora, és de l'extrema dreta. És a dir, jo penso que hi ha conservadors, persones de pensament conservador, que són prou europeistes, però el que hi ha a Europa és tota una operació en la qual hi ha un personatge que jo personalment li tinc bastanta mania, que és de Steve Bannon, que està organitzant des de ja fa temps, que va aterrar des dels Estats Units aquí Europa per organitzar aquesta revolta de l'extrema dreta, que es manifesta de moltes maneres, de moltes formes, i que el seu objectiu és que tenir una Europa insensible als valors que van fer i van donar sentit a la construcció d'aquella Europa que els inicials demòcrates cristians van somiar que era una Europa basada en uns principis i uns valors que en el seu moment definiríem com de l'humanisme cristià, que després van anar evolucionant, però que eren uns valors basats en la solidaritat, en la cooperació dels estats, superació dels antagonismes nacionals. Tot això, aquestes eleccions, a les quals, lamentablement, com deia en Lluís, els estem donant poca importància, poden ser transcendents a l'hora de configurar l'espai polític europeu.
Sí, ja que destaquem aquestes eleccions europees, els preocupa que, per exemple, la suma tradicional de socialdemòcrates o socialistes i centre-dreta a l'Eurocambra no arribi a la majoria absoluta? Podria passar això?
Però aquesta és la
aquesta
qüestió.
És la qüestió, aquesta sí, és la qüestió, sí. Aquest tradicional govern repartit no...
Després això jo crec que ho ha enredat, d'alguna manera, el fet de que, com deia el Guillem, doncs el partit del Brexit, el Nigel Farage, està liderant les enquestes, però amb una distància, crec que té un 30% d'intenció de vot, em sembla.
Els laboristes i conservadors sumant no arriben a agafar-lo.
Sí, exacte. Aleshores, clar, ja és aquesta, jo diria que més que el Congrés de Viena, jo aniria a la Pau de Westfàlia, que és la que allà on es construeix l'Europa dels estats, l'Europa que neix després de la...
Tenim un perill d'una involució fins al punt d'haver de redefinir una altra vegada Europa.
Sí, i després això, a veure, després això està impregnat també d'un proteccionisme, d'un proteccionisme econòmic, d'un proteccionisme ideològic, d'un proteccionisme comercial, d'un proteccionisme polític. I d'on ve això? Ve dels Estats Units, que hi ha un president que és clarament proteccionista, és a dir, i que té l'habilitat de crear crisis fortíssimes i després sortir al cap d'un temps dient que ell les ha arreglat, no? Però la crisi hi ha sigut, per això ha passat amb Corea, ha passat ara amb Xina, passa ara, resulta que avui el que ha dit en un tuit, ha dit que en fi, que aquestes arancels als cotxes que arriben als Estats Units, doncs es prendrà 6 mesos de temps, però que hi ha una certa malesa a les democràcies liberals, en la qual els partits que les han fet possibles, i abans el Jordi deia, doncs, l'Europa de l'estat del benestar està fet amb idees que estan agafades de la democràcia cristiana i de la socialdemocràcia, i fan que Europa sigui un dels països, una de les àrees del món on es protegeixin més les minories, es busqui solucions perquè la gent pugui ser atesa als hospitals. Jo l'altre dia vaig anar al Clínic, jo vaig anar a veure un malalt i a l'habitació hi havia 2 persones i doncs al costat d'aquesta persona que vaig anar a veure hi havia un paquistaní que feia un mes que estava aquí, no? Doncs a mi això em produeix una gran satisfacció, que voleu que us digui, que això és car. Bueno, però això és l'Europa, diguem-ne...
Amb ànima, podríem dir.
Sí, l'Europa de l'estat del benestar. L'estat del benestar, que són dels cristians, que van des del Schumann, que van... Després, però també dels socialdemòcrates, sí, o sigui, que fan aquesta... I això és el que està en perill, perquè aquí qui entra de més? Hi entra, doncs, com a concepte, diguem-ne, el liberalisme sense entranyes, no? Si guanyes, doncs ets bo, i si no guanyes, doncs ets un miserable, no? Més o menys.
I si això. Van les coses malament és per culpa teva.
Exactament. I després, si venen una gent de no sé on, aquests els han de fer fora. Aquest és el fons. I després això què genera, també? Genera, doncs, els populismes, genera els nacionalismes. Que va haver un temps aquí, quan el Jordi Pujol guanyava eleccions per majoria absoluta, que ens van passar anys posant qualificatius al nacionalisme. Que no és que nacionalisme tranquil,
moderat, radical...
Però el nacionalisme, com diuen cada vegada que parlen de nacionalisme en els països europeus, el nacionalisme entès com el nacionalisme herderià porta a situacions absolutament inesperades i desagradables. Jo crec que convindria, pues, que el nacionalisme està dintre d'aquests moviments populistes, també, d'alguna manera. No diré que siguin iguals, perquè, i m'agrada sempre, i acabo, esmentar el començament d'Anna Karenina de Tolstoi, no? Quan diu que totes les famílies felices són iguals, però que les infelices totes són infelices d'una manera particular. O sigui, que aquí ens passa el nostre, però a França els hi passa el seu, a Itàlia el seu, però tots plegats ens passa una mica el mateix.
Bé, doncs, la preocupació per Europa. Algun apunt més sobre les europees? Perquè també vull passar a les altres. Sí, digui, no, senyor Porçals.
Després d'això dels valors proteccionistes de les etes i les cases i tal, estem veient una cosa molt contradictòria. És que el principal garant, per dir-ho així, del lliure mercat actualment és el Partit Comunista Xinès, que està demanant a tots els estats que anul·lin els aranzels, que s'obrin el mercat, que deixin d'estar-se de tancar les seves empreses i els seus mercats. I estem veient com el Partit Republicà dels Estats Units, gran defensor del lliure mercat, gran defensor de les grans corporacions, de baixar aranzels i tal, està demanant mesures proteccionistes a l'acer, al carbó, al transport, als vehicles, als cotxes, a les importacions. Però estem una miqueta en un món contradictori. O al revés, sí. Estem veient els hereus de Mao demanant capitalisme i estem veient els defensors del capitalisme demanant quasi un comunisme d'estat, un socialisme d'estat.
Més estat.
Més estat.
Potser també és important tenir present que aquestes eleccions europees coincideixen amb les municipals a Espanya cada 20 anys i previsiblement poden tenir més participació que les del 2004, 2009 i 2014. Per la coincidència amb les europees, tot i que els ciutadans no estan obligats a votar en totes dues, però se suposa que la majoria ho faran. La immensa majoria dels que votin votaran en les dues urnes, no? La del propi municipi i les europees. Això també tindrà una lectura en clau catalana, espanyola, és a dir, aquesta revàlida que diu Pablo Casado del PP, o Pedro Sánchez també, o Ciutadans, que diu que vol augmentar tot això, també tindrà la seva rellevància, encara que no sigui el nucli.
Jo crec que les eleccions municipals es fan molt en clau local, presidides per unes dinàmiques que s'escapen a vegades de les lògiques més generals. I sempre aquí s'ha vist que els vots no són els mateixos a les generals, a les locals ni a les autonòmiques. I en relació ara, que serà local i europea, les europees aniran per una dinàmica i les locals aniran per una altra. A més, en molts pobles les coalicions són rares.
Sí.
Per tant...
Sí, sí, hi ha forces independents que no han estat votades a les anteriors eleccions.
I ja hi són, i antagonismes que s'intueixen que amb una determinada candidatura en un poble van plegats. És a dir, té una altra dinàmica.
De totes maneres, jo penso que les eleccions municipals... Hi ha una tradició al nostre país que tenen una importància gran. Esquerra Republicana, el 12 d'abril del 31... va guanyar més del 80% dels vots a tot Catalunya. I per això, al cap de dos dies, es va declarar la República. I no només a Catalunya, sinó que jo crec que hi ha el que tu dius tu, Jordi, el que passa a ciutats petites, de menys de 10.000 habitants, i després el que passa a mi, el que m'interessarà més del que passi el diumenge 26, és què passa a la Comunitat de Madrid, a l'alcaldia de Madrid i a l'alcaldia de Barcelona, a l'alcaldia de València i a l'alcaldia de Sevilla. Això fa canviar perquè, vulguem o no vulguem, el vot, diguem-ne, el vot que és aquest de proximitat, es vota més a la persona i es vota més, però a les grans ciutats
hi ha una
càrrega ideològica més forta. Sí, vull entendre, eh? No,
I t'explico una derivada del que estàs dient, és a dir, els vots després amb els petits municipis computaran a l'hora de l'elecció dels diputats provincials. O sigui, hi ha tot un poder, un sotopoder, d'alguna manera, que no és sotogoverno, seria un poder no tan visible, però que existeix i que després reparteix coses, que també va associat a aquestes eleccions. I clar, doncs, determinats partits judicials que sumats donaran el poder amb un partit amb un altre, tindran les diputacions...
Bueno, aquest poder coses... indirecte, però que també emana del poble a través de les municipals, i tenen la seva rellevància.
I llavors tothom sumarà, i tothom dividirà, i tothom mirarà qui controlarà les institucions intermèdies...
Sí, és cert, però diran... Esquerra ha guanyat 400 de municipis. Sí. El PSC no ha guanyat 350 o el que sigui. Els altres... Però aquí l'important és...
Els grans.
Qui governa Barcelona, qui governa l'Hospitalet, qui governa Badalona, qui governa Mataró... A Catalunya, vull dir.
Sí.
I a Girona, Lleida i Tarragona, no? I que això dona, jo crec, la dimensió política més important. I això, repeteixo, a mi recordo que això ho deia el Tarradellas, que jo he sentit dir sempre què passa a la Federació Socialista de Madrid.
O sigui, ja, això sempre és...
Clar, tu que coneixes el tema, no? Vull dir, clar, a veure qui guanya Madrid. Perquè guanya Madrid té una importància... Com qui guanya Barcelona, té una gran importància a la política municipal, evidentment, en primer lloc, però després té una gran importància, diguem-ne, a projecció nacional. No?
I a més, en un context de més complexitat, perplexitat. A Madrid hi ha diverses candidatures. Manuela Carmena, Podem, que ha tingut aquesta escissió que previsiblement tindrà més vots amb Manuela Carmena a la ciutat, la comunitat, en fi.
No, però sí que és cert que en el cas d'Espanya, des de l'any 1873, la principal estructura de poder més forta que hi ha són les diputacions provincials, perquè són les encarregades de repartir bàsicament els diners entre els ajuntaments i els municipis.
Per tant, i mouen molts diners, no?
I mouen molts diners les diputacions provincials. A vegades, tot i ser escollides per dir-ho així de forma indirecta, a través dels vots, com s'ha comentat, són el principal nucli de poder a nivell local. És a dir, qui controla una diputació provincial, el partit que ho fa, a part de que per la llei de partits ingressa molts diners per les seves arques, al mateix temps també reparteix molts diners. I, per dir-ho així, hi ha molt capital en joc en aquests aspectes. És a dir, Barcelona, depèn com quedi, Barcelona ciutat, Barcelona àrea metropolitana, Barcelona província, poden ser molt, coses diferents. Girona, Tarragona, Lleida, Madrid, València, Alacant... Estem parlant de moltes províncies que, per dir-ho així, estan... Aviam què li passa al PP, aviam com passa al PSOE, etc. I al mateix temps estem veient exactament com quedarà repartit el mapa provincial, que també és molt important.
Que la gent que els estan escoltant, que no és només el repartiment de càrrecs institucionals, sinó que són màquines, les diputacions, generadores d'encàrrecs, de serveis...
Exacte.
I que mouen empreses.
I d'arreglar carreteres, i d'arreglar camins...
I, clar, i tot això darrere hi ha gent beneficiada, directa, indirectament, és a dir, és un poder real.
És un nucli de poder molt gran, gairebé, quasi tant com la pròpia autonomia, en alguns aspectes, perquè són les encarregades, com bé s'ha dit, és a dir, hi ha poblets que no tenen infraestructura i tiren de la Diputació per gestionar els seus serveis.
Sí. Bé, avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el politòleg Guillem Porçals, el periodista Lluís Foix i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, entre altres coses, Jordi López Camps. Tenim una pregunta, com cada dia, al web de radioestel.cat, i és sobre la preferència dels oients per unes eleccions o per unes altres o per totes dues. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Ignasi. Doncs mira, la pregunta que tenim avui que plantegem pels nostres oients és la següent. Què és el més important per a tu en aquestes eleccions del 26 de maig? La primera de les respostes que plantegem a l'audiència és elegir el meu ajuntament i tenir un bon govern municipal. La segona de les opcions és l'àmbit europeu, on es decideix sobre qüestions essencials. I la tercera opció és que totes dues, municipals i europees, i el panorama general.
Gràcies, Sergi. Podeu votar, amics oients, teniu tot el cap de setmana, però si voteu ara podrem donar després una perspectiva més àmplia dels resultats. A veure si, amb el que vostè ha dit, senyor Foix, que les europees són importants, i els altres també han fet seva aquesta reflexió, hi ha oients que consideren més importants les europees. Totes tenen, evidentment, la seva rellevància, és cert, també.
Totes són importants, i sí que és cert que s'hauria de desdibuixar d'una vegada aquest fet de definir les europees com a les eleccions, per dir-ho així, de segona preferència o de segon ordre.
Però després repassarem la participació de les últimes i veurem com ho són amb la participació de les últimes eleccions europees. I això és trist, és clar.
I amb tot, jo crec que això passava més fa uns anys que no passava, perquè ara hi ha un interès. Diguem-ne, per aquells, per tots aquests partits, doncs, de xenòfobs, anti-immigrants d'extrema dreta, ara tindran una gran participació perquè volen, penseu, doncs, que a Finlàndia les eleccions del mes d'abril, les eleccions generals,
sí, sí,
el diputat de l'extrema dreta va quedar a 6.000 vots del diputat del líder socialdemòcrata, que bueno, encara no s'ha fet govern, perquè, però suposo que el mateix va passar a Suècia. A Suècia van fer una... que aquesta idea de dir els països nòrdics, doncs, que són països doncs, molt, diguem, molt avançats en temes socials, etc, que jo crec que ho són, però alhora aquesta penetració d'aquesta idea de que els altres no se'ls ha de tenir massa en compte, perquè primer som nosaltres, doncs això està arribant a la política dels països europeus socialment més avançats. I això té unes repercussions molt negatives.
Sí, jo penso que, a més, representa com un fracàs del nostre projecte de civilització o civilitzatori, no? És a dir, que no hem educat prou la solidaritat i l'orientació a l'altre, encara que sigui diferent, sinó entès com una gran fraternitat. Aleshores, ens col·loquem a la contra, a la defensiva, molesta, clar, i això és un cert fracàs.
Si em permets, per exemple, ahir l'entrevista que hi havia l'Àngela Merkel, que va sortir a La Vanguardia amb altres diaris europeus, doncs ella ve a dir on es produeix el punt d'inflexió de la Merkel. Doncs es produeix l'any 2016, quan ella accepta 1 milió d'immigrants. Perquè ella diu, deia, que és un deure moral que té Europa. I els deixa anar, i llavors comença a néixer l'alternativa für Deutschland, es comença a créixer, i avui és el partit de l'oposició. Aleshores, en el fons, el que s'està plantejant amb aquestes eleccions europees és com articulem el rebuig a l'altre. Uh-huh. Sí, quan, per exemple, el filòsof Habermas t'ha dit que el segle XXI és el segle de l'altre, perquè l'altre hi és, i l'altre hi és amb molta quantitat, i l'altre hi és amb molt vigor, i amb molta joventut.
Bé, sí, esperem que també sigui de la cultura de l'encontre i de l'acollida, com diu el Papa, per exemple.
Sí.
Perquè el que diu el senyor López Camps és ben cert, és una mica trist que no hi hagi propostes més en positiu, que hagin d'anar a la contra dels radicalismes.
Però jo feia una reflexió que ara a nosaltres, és a dir, que puguin aparèixer i amb forces vots... amb èxit, forces xenòfobes i d'extrema dreta que van contra l'altre, vol dir que el nostre sistema formatiu, educatiu, no hem generat aquesta cultura de l'alteritat. Aleshores, clar, això ens ha de fer reflexionar.
I després una última reflexió molt breu. O sigui, la idea de fons bàsica per la qual es funda la Unió Europea, el que avui és la Unió Europea, és que no hi hagi més guerres. O sigui, que hi hagi pau a Europa. Això és el que diu Schuman a la primera declaració, ara fa 70 anys, va fer la setmana passada. Bé, jo per mi aquesta és la prioritat. I jo, per què sóc europeista? Perquè vull evitar que hi hagi guerres a Europa, que ha estat el natural al llarg de la història. Des de la caiguda de Roma hem estat constantment, i jo crec que al segle XIX no hi ha cap generació al nostre país que no hagués fet guerra. I al segle XX, jo sóc la primera generació, i ja sóc molt gran, que no he anat a la guerra. Això és un gran triomf de la política i de la convivència.
Sí, hem de tenir aquesta perspectiva històrica. Cada vegada potser els més joves pensen que hi ha hagut sempre pau aquí.
No hi haurà més guerra. Bueno, l'any 14 ningú es pensava que hi hauria una guerra, i molt menys que seria la guerra com va ser. I el 39, els anglesos diuen, no, això hi hem aturat el Hitler. Bueno, i no el van aturar.
No, certament. Passen 2 minuts ara de 6:45. Fem una breu pausa. Recordeu la pregunta del dia, amics oients. Què és el més important per a vosaltres en aquestes eleccions del 26 de maig? Després donarem les respostes. Abans també tindrem la notícia curiosa i, finalment, l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat. reprenem el nostre col·loqui avui en l'anàlisi de l'actualitat. Ens acompanyen el periodista Lluís Foix, el col·laborador de Cristianisme i Justícia Jordi López Camps i el politòleg Guillem Pursals. Anem a la notícia curiosa que ens porta, com és habitual aquests dies, el Sergi. Bona tarda, novament.
Bona tarda, Ignasi. Doncs mira, avui parlem d'eleccions municipals i europees, així que he agafat l'ordinador i he buscat dades sobre la participació. I és que fa 20 anys que Espanya no coincidia en aquests dos comicis en la mateixa jornada i a la redacció he pensat que podia ser interessant comprovar si això té efectes en la participació dels ciutadans a l'hora de votar. Les últimes eleccions europees van acumular una participació del 43% dels vots. Perdó, d'una participació del 43%, volem
sí,
dir.
Sí, ja t'hem entès, sí, sí, perfecte.
Van ser l'any 2014, amb un total de gairebé 16 milions de vots. Uns resultats molt semblants són els que trobem a l'any 2009 i el 2004, amb una participació del 44 i 45%, respectivament. És a dir, que no arriba ni a la meitat.
Per sota del 50%, podem dir, un desastre de participació.
Sí, es podria dir que sí. Però si ens remuntem al 1999, és a dir, l'any on van coincidir les dues eleccions, la participació s'enfila fins al 63%, és a dir, un 18% més de participació que no pas als anteriors comicis. Unes dades que demostren que, amb tota probabilitat, viurem una jornada amb una participació molt més alta de l'habitual en aquestes eleccions i on es decideix molt més del que la població es creu, també com comentàvem aquí a la tertúlia anteriorment. A Europa influeix en el 70% de les decisions de manera directa o indirecta d'un estat membre de la Unió. La llei dels pressupostos o el control del dèficit són algunes de les mesures que més té en compte Brussel·les i és per aquest motiu que des de tots els partits polítics demanen que la població participi en unes eleccions que, segons consideren, estan injustament infravalorades.
Moltes gràcies, Sergi. I tenint en compte que en el moment polític actual, a Catalunya i al conjunt d'Espanya, hi ha hagut augments de participació, per exemple, a les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017, gairebé el 80%, també és previsible? Creuen vostès que hi hagi més del 63% de participació, tant a les municipals com a les europees?
Sí, estem en un moment, tant a nivell europeu com a nivell municipal, on hi ha molt poca gent que es pugui quedar indiferent a tot el que està passant. Per tant, vol prendre partit, és a dir, aquí votant de jo no tinc a qui votar, per què participar si guanyen els mateixos, tot això, és possible que ara es mobilitzi per voler canviar les coses, siguin cap a una direcció o cap a l'altra.
Sí, sí, des de la fragmentació més gran hi ha com més implicació de tots.
Exacte, és a dir, estem amb unes tendències europees, i està passant a molts parlaments, que estem tendint al que es diu el model holandès o el model israelià. És a dir, que trobem càmeres amb 12 partits, 15 partits, i estem tendint cap a aquesta d'això, cap a aquesta tendència. Per tant, crec que com més interaccionat se senti la persona, més participació hi haurà.
Senyor Foix.
No, i després ja, per exemple, en les eleccions americanes difícilment vota més del 50%.
Les eleccions americanes, queda clar,
perquè... Les presidencials,
Sí, tenen un sistema d'apuntar-te, llavors, de fet, no es comptabilitza gaire,
home,
no?
Home, perquè és els sistemes electorals... ja no hi ha la trampa.
Clar.
No hi ha la trampa. Jo pregunto, per què Catalunya no té una llei electoral? Pregunto.
Perquè els partits, depèn de com es fes la llei, afavorien a uns els altres i, per tant,
no s'han posat d'acord.
Llavors resulta que tenim una llei que és, no sé si és franquista o què és, però és...
No, és la de l'Estat.
La de l'Estat, però...
Sí, és democràtic.
Sí, però és...
La de l'any 77, la que es va començar a aplicar.
Però jo crec que la majoria de comunitats autònomes...
Han fet lleis
electorals. Han fet la pròpia.
I aquí ara resulta que no, que resulta que la Junta Electoral Central sempre... Quan si tinguéssim una Junta Electoral catalana... seria la que prendria les decisions, sí o no? En molts aspectes.
No en aquest aspecte, perquè l'únic que ha fet Catalunya és dir, com que no en tenim, perquè ningú s'ha posat d'acord mai per fer-les, perquè si adoptàvem uns models a favor del PSC, si no Convergència, no això, llavors no hi ha una autoritat, per dir-ho, central...
Però després hi ha una cosa, Guillem, que a mi... A veure, jo ara tiro pedres sobre la meva teulada, ja ho sé. I això, si algun compatriota meu m'escolta, però un vot de Lleida val dues vegades més que un vot de Barcelona.
Sí.
I llavors, sí, i això, sí. Quina és l'explicació? Per la ponderació, perquè
la idea era que els territoris superpopulats...
Ah, això mateix. No això mateix. Jo estic d'acord, però jo crec que hi ha d'haver un altre sistema, per exemple, el sistema bicameral. O sigui, als Estats Units, doncs, Idaho té dos senadors i Nova York en té dos. I Miami en té dos. En canvi, la Cambra de Representants estan d'acord amb la població. El que vull dir...
Ha d'haver-hi correccions.
Sí, jo el que vull dir és que...
Però compensades, diguéssim.
S'hauria de trobar compensació, perquè jo trobo encertat que per els qui defensen el territori i estan allà i el cuiden i el llauren i fan que les coses funcionen, això ha de tenir una recompensa. Però no sé si ha de ser la recompensa.
Tanta recompensa.
Tanta recompensa que afecti el valor de cada vot des del punt de vista democràtic.
Posava l'exemple al senyor Pursals.
Tu que ets politòleg, no sé si tens alguna idea.
Jo tinc una preferència.
Holanda i Israel tampoc és l'alternativa, perquè és una proporcionalitat pura, no?
Ja hi ha el sistema proporcional, per dir-ho així, després hi ha el sistema uninominal com el britànic.
Majoritari.
Sí. Majoritari, que aquí trobo que seria el millor per donar reflectivitat al territori. Perquè ens trobem
explica,
que quan...
Explica'l.
El sistema britànic, bàsicament, és que un territori, per exemple, està repartit en una circumscripció electoral, com podria ser Barcelona, aquí seria, posem, que cada comarca tingués un representant, i que aquest representant n'és el Parlament...
És el més votat
entre tots. El més votat és el que representa el territori. Sí. A tot, sencer. No només una facció, sinó a tot el territori és el que representa...
Sí, l'elecció directa, i després cada... El que passa que a Barcelona n'hi hauria segurament 150, de col·legis.
Clar.
Sí. Tindríem segurament uns 50...
Bueno, no sé quants, però n'hi hauria molts.
Podríem fer un per barri
a Barcelona. Però en canvi, a les comarques no, però a Anglaterra cada...